El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe punt radiosabadell.fm.
En aquesta mitja hora que ens separa del punt de les 12 del migdia obrirem plana econòmica i comencem parlant de que el nou any ens ha portat canvis en els impostos que s'han de pagar per la compra d'un nou habitatge. Hisenda ha fixat un nou valor per calcular aquests impostos. Per fer-ho, el cadastre establirà una xifra que servirà de referència per determinar quants impostos s'han de pagar en cadascuna d'aquestes operacions. Però per entendre ben bé en què consisteix aquest impost, conversem aquesta hora amb el Miquel Àngel Vicente, que és advocat i adjunt a la direcció de la Cambra de la Propietat de Sabadell i la Comarca. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia, encantat, com sempre.
Anem a posar-hi una mica de pedagogia, tot això, perquè ahir, llegint les informacions que hi havia al voltant, servidora no va acabar d'entendre gran cosa, eh? No. A grans trets, com és aquest impost que ha posat en marxa Hisenda i a quin substitueix?
Bueno, de fet, hem de matisar. Això, el que s'ha aprovat ara, ja estava previst al juliol. La llei 11/2021 del juliol ja es va anunciar que es faria aquesta nova mesura. El que passa és que entra en vigor ara, a partir del gener del 2022. I, de fet, el que entra no és un impost, sinó que és un valor de referència. Això és el que se'n diu valor de referència. Llavors, clar, això servirà com a base imposable de determinats impostos. Impostos que afecten, en general, poden afectar, per exemple, la compra de finques, no? Concretament, la base imposable que determina aquest valor de referència afecta a l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i també a l'impost de successions i donacions. Això vol dir que, per exemple, si s'estan plantejant comprar un pis de segona mà, l'impost que s'haurà de pagar és el de transmissions patrimonials i, per tant, s'haurà d'anar a buscar el valor de referència del cadastre. Aquest valor és el que servirà de base i aquesta base és la que s'aplicarà a l'impost que s'ha de pagar. L'impost ja existeix, en aquest cas és un 10%, no? Per tant, el que determina el valor de referència és la base sobre la qual giraran els impostos que ja hi existeixen.
Val, per tant, nosaltres ja tenim aquest valor de referència del cadastre,
sí.
I ara ja actualment estem pagant,
Estem
pagant, fins ara es pagava un 10% d'aquest valor.
En el cas de l'IDB, transmissions patrimonials, per la compra d'una finca, sí, és un 10%.
Val. I ara se seguirà pagant aquest 10%?
Se seguirà pagant el 10%, el que canvia és la base, la manera de determinar la base sobre la que es paga.
Val. D'on traiem aquest 10%, no? Si és de X, de Y o de Y, no? Per dir-ho d'alguna manera. Val. Per tant, i ara aquest valor de referència ens l'estableixen de quina manera?
Doncs miri, aquest valor de referència neix dels protocols de les operacions que es firmen amb notari. És a dir, es fa una mena d'estudi de les operacions reals que es firmen en notaries i d'una manera una mica similar al mètode que fan servir els taxadors per fer el mètode comparatiu de valors, s'estableix un valor que s'aplicaria a una compra-venda d'una finca concreta. O sigui, la qüestió és que el valor neix d'operacions reals, però l'estableix l'administració. És un valor que no pot superar el valor de mercat, i estan previstos uns coeficients de minoració per tal de que no superi el valor normal de mercat, però evidentment és superior al valor cadastral. No hem de confondre el valor cadastral amb aquest nou valor de referència del cadastre. Són coses absolutament diferents.
Val, per tant, ara el punt de referència era aquest valor cadastral, sí?
Sí.
I ara canvia aquest valor cadastral, canviarà per ser aquest nou valor que acaba sent una mica més real a nivell de preu, entenc. Val.
Bueno, això s'haurà d'examinar cas a cas, no? La mecànica és la següent, és simple. Abans, doncs, hi havia un mecanisme que es feia servir a Catalunya i que encara existeix, eh? De totes maneres, ara el valor prioritari, el sistema prioritari és precisament anar a buscar la seu electrònica del cadastre, identificant-se, usar la referència cadastral de la finca de la que volem el valor de referència i el cadastre ens retornarà aquesta xifra, aquest valor. Aquest és el valor sobre el que nosaltres hauríem de liquidar els impostos corresponents. Aquest és el valor mínim, evidentment. Pot ser superior, però no inferior, si no vols tenir problemes. Ara, què pot passar? Problemes que et pots trobar. Primer, que vagis a buscar una finca concreta i no hi hagi valor de referència. Llavors, què has de fer? Doncs buscar un mètode alternatiu. El mètode alternatiu que jo volia servir en primera instància doncs és fer servir el sistema que fèiem servir fins ara. És a dir, anar a buscar la instrucció de comprovació de valors que publica anualment la Generalitat de Catalunya, que, per cert, el 2022 ja és pública. Aquesta sí que es basa en aplicar un coeficient al valor cadastral.
Uh-huh.
És un mètode alternatiu en defecte d'aquest nou valor de referència.
I ningú ens podria dir res si ens apliquem aquest?
Home, ara, si existeix una nova referència, tens de tenir el valor de referència nou.
Val.
Ara, estem parlant del cas de que no hi existeix, perquè jo he fet proves i m'ha passat. He buscat el valor d'una finca i m'ha dit que no n'hi ha, que no existeix. Clar, si no existeix, haig de buscar un mètode alternatiu.
Val.
També què pot passar? Un altre problema. Doncs que per la situació concreta de cada finca, per això dic que cada casa és un món, el cadastre retornés un valor disparatat. Un valor que tu ja veus que allò no és real, no? S'allunya molt de la realitat. Què hauries de fer per no tenir problemes? Doncs en principi el que s'hauria de fer és escritura pel preu real de què es fa l'operació, i el comprador hauria de liquidar per valor de referència i al mateix temps, paral·lelament, impugnar-lo. És a dir, fer una rectificació d'autoliquidació i demanar que se'ls retornin els diners, aportant lògicament els elements de prova que justifiquin per què tu consideres que aquell valor de referència del mercat no és adequat, hauria de ser inferior.
Soc jo, senyor Vicente, o això sembla molt complex?
No, home, no és ni menys complex de la realitat que teníem abans, no?
Val.
El que passa és que és una font de conflictes, perquè, com dic, l'estat de cada finca pot ser un món, vull dir, i això no deixa de ser un valor fixat per l'administració. Imagineu-vos una
que
cosa.
Entenc que és un valor sense veure l'immoble, és a dir, és un immoble que pot estar en runes, no?
Evidentment. Llavors, què has de fer? Per no tenir problemes, liquidaries el que et demanen, tot i que impugnaries immediatament perquè te retornin els diners, aportant, perquè la càrrega de prova seria teva, aportant els documents que justifiquin perquè penses que el valor és inferior. Si el valor, la liquidació, te la fa la pròpia administració, llavors el que hauries de fer és un recurs de reposició. Sí, el que és, es tracta d'una autoliquidació de l'impost, llavors el que hauries de fer és una rectificació d'autoliquidació en base a l'article 120.3 de la Legislació Tributària.
Uh-huh.
I jo sé que tot això sona molt estrany,
molt.
Per això, evidentment, els professionals estem a disposició de qui ho necessiti per assessorar-los i per assistir-los en aquest procediment.
La veritat és que sí que sona estrany i complicat. En
sí,
aquest sentit,
complicat.
I potser el que vol saber realment la gent des de casa, això
sí.
Vol dir que pagarem més o pagarem menys?
Doncs miri, això, com he dit, cas a cas. En general, segurament pagarem més. Per què? Pues perquè aquest valor, com he dit, no és segurament el valor de mercat, però evidentment és superior al valor de cadastre. Llavors, clar, hauríem de veure. Això l'experiència ens donarà la pauta de si realment és una puja d'impostos o no. El que està clar és que serà una font de conflictes permanent. A més, hi ha un greuge comparatiu molt evident. És a dir, imagina't que te compres un pis. Si te'l compres nou, pagaràs per IVA. Un 10% d'IVA, oi? Doncs la llei de l'IVA diu que t'has de cenyir com a base imposable al preu. En canvi, amb aquest nou sistema, si és de segona mà i has de pagar 3.000 patrimonials, no pas IVA, sí, pagaràs el 10%, però la base no serà aquesta. La base hauràs de buscar el valor de referència com a primera opció. Ja no passa el preu del real de l'operació, perquè el preu pot ser inferior.
Per tant, és bon moment o val moment per comprar i vendre?
Bueno, això ho dirà les oportunitats del mercat que puguin sorgir, no? Això, clar, és una conseqüència de la necessitat de recaptació, m'imagino, i d'intentar unificar criteris a nivell de tot l'estat espanyol. Però això l'experiència ens ho dirà, que si realment és pitjor o millor que el sistema anterior.
I afecta més el comprador o el venedor?
Home, això bàsicament... El subjecte passiu d'aquests impostos que he comentat normalment és el que adquireix. O sigui, el comprador, l'hereu, perquè això no ens oblidem que també afecta l'impost de successions. El donatari, el que rep la donació. Vull dir que aquests subjectes passius són els que hauran de buscar aquest valor a l'hora d'afrontar un negoci jurídic a aquestes característiques.
Uh-huh. Per tant, ens apuntem doncs, aquesta nova qüestió a tenir en compte, en cas de posar-nos a fer alguna mena d'operacions d'aquestes característiques. Ha afectat l'impost de patrimoni, ha afectat l'impost de successions
sí.
I donacions, i entenc que feina també pels professionals de l'àmbit, per conèixer-ho bé sí. I saber bé com assessorar, no?
Naturalment. A l'impost de patrimoni, ja com menciona, si em permet molt breument, el problema estarà que a partir del 2022, quan hagis de fer la declaració de patrimoni i hagis comprat un immoble el 2022... ja no podes posar el valor cadastral a l'impost de patrimoni. Com a mínim hauràs de posar segur aquest valor de referència, que és superior. Per tant, aquí sí que tens una pujada evident d'impostos.
Doncs digne d'apuntar-nos-ho i de tenir-ho en compte també futurs exercicis fiscals, en què segur que serà una qüestió que més d'un el tindrà preocupat i ocupat. Miguel Ángel Vicente, advocat i adjunt a la direcció de la Cambra de la Propietat, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Doncs encantat, i com sempre la Cambra de la Propietat està a disposició de qualsevol que necessiti en aquests temes. Gràcies per convidar-me.
Ens ho apuntem, que vagi molt bé. Publicitat?
Gràcies a vosaltres.
Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.